Bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, són les 8 d'avui, que és dimarts 24 de gener. Esteu escoltant el Supermatí, l'informatiu comarcal que fem conjuntament Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió amb Ràdio Bisbal. Dia de nevades en molts punts del país, però que de moment sembla que passen de llarg de la comarca. Sembla que tenim temperatures una mica més altes que arreu del país, i això estaria contribuint-hi. Ara mateix tenim 4 graus, per exemple, estem veient a Calonge, tenim 3 graus... vora els 4-5 a Palafrugell. Tenim, per exemple, en el punt, un dels punts més alts, 3 graus a Fitó, tot el que és l'Estartit també uns 3-4 graus, per tant no tenim temperatures negatives que ens estiguin permetent ara doncs, que les poques precipitacions que hi ha en alguns punts de la comarca, segons el radar del Meteocat, està plovent per la zona de Palamós, Sant Antoni, una mica Calonge, i també hi hauria alguna ploguda pel sud, per Sant Feliu de Guíxols en algun moment, però de moment sembla que no es transforma en neu, com sí que tenim en altres punts del país, i ja ens estan explicant els mitjans nacionals que s'han escapat algunes volves, per exemple, fins i tot a Barcelona. De moment tenim avisos, tenim un avís aquí a casa nostra que no és dels més importants del país, tenim no hi ha un avís vermell per neu, sinó que és una probabilitat mitjana. Haurem d'estar-ne pendents. En tot cas, sí que és cert que la possibilitat que faci aquestes nevades és més alta ara al matí que no pas després, cap a la tarda al vespre. Avui seguirem tenint tramuntana, bufarà durant el matí, es pot afeblir aquest matí, però que ja es manté l'avís per alteració marítima amb onades que poden superar els 2,5 metres. En tot cas, doncs, si teniu la sensació o veieu que neva en algun punt de la comarca, doncs ens podeu avisar a través de les xarxes socials de les ràdios que fem aquest programa. Ens diuen, per exemple, que a la Bisbal ara no està nevant, per tant, això, aquesta és la situació. Ens sembla que ens escapem d'aquestes possibilitats de nevades en cotes molt baixes que ronden els 200 metres, 100-200 metres sobre el nivell del mar. Sembla que de moment ens n'escapem. De seguida, ara en Marc Vila ens actualitzarà quina és la previsió que preveiem per avui al llarg de tot el dia, més enllà de la neu també, doncs el vent, les temperatures, però avui en aquest supermatí també hem de parlar, per exemple, que Torroella ja ha posat en marxa la municipalització de l'aigua, ja gestionen directament el servei de l'aigua, un servei que altres municipis volien implantar, per exemple la Bisbal. Doncs bé, Torroella de Montgrí ja ho ha aconseguit. Parlarem també de l'avís que fan des del Parc Natural del Montgrí, precisament sobre el Parc Eòlic Tramuntana, que diuen que pot afectar greument el paisatge del parc. S'ha confirmat que Carles Pirrenart, l'actual alcalde de Pals, es tornarà a presentar com a candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana, en aquest cas per Junts per Pals, que és la marca municipalista que agrupa Esquerra i Independents per Pals. Parlarem del nou centre d'interpretació dels indians que tindrà Begur, un pas endavant per potenciar els estudis sobre els indians tan importants en la història d'aquest municipi. I també parlarem de les novetats de l'Oncotrail, que arribarà a l'octubre, però que la setmana que ve ja s'obren les inscripcions per apuntar-s'hi. I aquest any, com a novetats, perquè celebren el 10è aniversari, tindran una línia de roba esportiva i també impulsen una exposició fotogràfica sobre aquests 10 anys. Tot això i molt més en aquest supermatí quan són les 8:04. I una de les notícies de la setmana i que segurament doncs, tindrà conseqüències durant els propers anys és que s'ha anunciat, i us ho explicàvem, que les edificacions que hi ha al nord de la platja de Castell es convertiran en un centre d'interpretació natural, cultural i paisatgístic. Avui volem parlar amb l'alcalde de Palamós, en Lluís Puig, perquè ens expliqui amb quina previsió treballen i com serà aquest centre d'interpretació natural, què és el que s'hi farà. I com cada dimarts, doncs, evidentment, connectarem amb Torroella de Montgrí també perquè ens expliquin des de la llibreria El Cucut de Torroella novetats literàries o, en tot cas, recomanacions de llibres per llegir aquests dies de fred. Les 8:05, moment de saludar els periodistes que ens acompanyen en aquest matí. fent una aturada sempre que tenim una previsió del temps moguda i animada amb la previsió del temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Estem pendents d'aquest dia, d'aquesta meteorologia, pendents del cel. Tenim aquesta petita possibilitat de poder veure algun floc de neu a cotes baixes. Quins són els detalls del temps que ens espera avui?
Comencem una jornada que es mourà amb dos protagonistes a la meteorologia de la nostra comarca. El vent de tramuntana i la fred. I això ens porta a parlar de dos avisos de situació meteorològica de perill que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès al Baix Empordà, per alteració marítima i per neu. El dia serà de cru hivern, ennuvolat, sense gaire moments per veure el sol, i les temperatures no podran pujar més dels 7-8 graus. Per temperatures mínimes també anirem molt baixos, per sota els 0 graus. El vent de tramuntana que seguirà bufant durant el matí d'avui dimarts es podrà afeblir una mica, però tot i això s'ha fet convenient mantenir l'avís per alteració marítima que ens adverteix d'onades que podran superar els 2,5 metres d'alçada amb mar de fons de component nord i nord-est. L'altre factor que caldrà tenir en compte serà l'afebliment del vent de tramuntana que coincidirà amb les primeres hores del dia quan s'assoleixen les temperatures més baixes de la jornada. I això, juntament amb l'acostament d'una pertorbació mediterrània, és l'argument per explicar la segona situació de risc advertida durant la primera part del dia al nostre Baix Empordà. La possibilitat de neu a cotes baixes, entre els 200 i 400 metres, segons models, però que fins i tot es podrà donar a nivell del mar. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per neu que ens afecta fins a migdia d'avui dimarts. Estem parlant de nevades que en principi no vindran dintre de cap temporal de neu al Baix Empordà, i que seran més probables durant el matí fins al migdia. A la tarda la possibilitat de neu disminuiria, tot i que la possibilitat d'algun ruixat residual d'aigua neu, calamars o neu rodona no es podria descartar. Estem davant d'un dia complex amb ambient gèlid que ens tindrà posats amb els ulls a les conseqüències que podrà tenir la possible nevada a zones desacostumades a aquest meteor blanc. Ens atrevim a avançar que el nostre massís de les Gavarres, acabant la jornada d'avui, podrà quedar emblanquinat a quasi totes les cotes. Recomanem estar ben informats a les diferents actualitzacions de la previsió, però queda clar que seguirem els propers dies amb el mateix discurs de fred de cru hivern i tramuntana que tindrà més dies de protagonisme.
Doncs estarem molt pendents i ho anirem actualitzant al llarg d'aquest supermatí. El que hem de fer és obrir la xarxa comunicativa, la xarxa informativa del dia amb diferents punts de la comarca. Saludant la Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
I l'Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Aquest mes de gener, Torroella de Montgrí ja ha posat en marxa la gestió pública i directa de l'aigua potable.
Des del 2010 ho han fet un total de 36 poblacions catalanes. Les dades suposen que 546.000 persones, un 7% de la població de Catalunya, viu a municipis on la gestió de l'aigua està municipalitzada.
No ens movem de Torroella de Montgrí perquè el president del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, Marc Casadellà, admet que el parc eòlic pot afectar greument el paisatge del parc i el seu ecosistema marí.
El president del Parc Natural va visitar el supermatí per ampliar la informació del document que va emetre fa pocs dies el Consell Científic del mateix parc. En aquest informe s'analitzava la instal·lació del parc eòlic Tramuntana, que es vol ubicar al Golf de Roses.
I de Torroella a Pals, perquè Carles Pirrenart, l'actual alcalde del municipi, ha anunciat que es tornarà a presentar com a candidat en les properes eleccions municipals.
Aquesta decisió va ser ratificada per unanimitat per l'Assemblea de Junts per Pals, la marca municipalista que agrupa Esquerra Republicana de Pals i Independents per Pals.
Les 8 i 9 minuts. L'Ajuntament de Calonge elabora un estudi per promoure habitatges de lloguer assequibles.
Amb l'objectiu de continuar impulsant el Pla Local d'Habitatge i de disposar d'habitatge de lloguer a preu assequible, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha contractat la redacció d'un estudi pel desenvolupament d'una futura promoció que combinaria habitatge lliure i habitatge dotacional a Sant Antoni.
I la xarxa de polígons del Baix Empordà vol promoure el sòl i el sostre industrial de la comarca amb visió de conjunt.
La creació de l'oficina tècnica de suport als polígons ha permès disposar d'una eina per dinamitzar la xarxa i captar noves empreses, a més d'establir les relacions amb els agents del territori.
En la carpeta cultural... Begú enllesteix el nou centre d'interpretació d'indians.
El cap de setmana del 3 i 4 de febrer l'Ajuntament celebrarà la inauguració oficial un cop ja han finalitzat tots els treballs d'habilitació d'aquest nou espai museístic. L'objectiu és destacar el llegat indià i situar Begú com la capital dels indians de Catalunya.
Tenim ganes de visitar aquest centre d'interpretació d'indians i veure com això afavoreix l'estudi d'aquestes personalitats que van marxar a les Amèriques a fer fortuna. Alguns van aconseguir, altres no, i tots plegats van ajudar a dibuixar el que és el Begú i molts altres municipis de la comarca d'avui en dia. També tenim moltes ganes de l'Oncotrail 2023, que obre inscripcions d'aquí a menys d'una setmana, arribarà el 7 i el 8 d'octubre, celebrarà el desè aniversari i per celebrar-ho tindrà una línia de roba esportiva.
Es podrà comprar a través del web de l'empresa Tàctic Esport, però a més també es farà un recull de les fotografies del desè aniversari de la cursa solidària. La mostra serà itinerant i es podrà veure en diferents municipis per on passa la prova. Serà a partir del mes d'octubre.
I la Fundació Institut Català del Suro fa balanç del 2022.
L'ICSURO informa que ha tancat l'any amb unes xifres positives. Han registrat un interès creixent en el sector surer, ja que han incrementat un 21% les analítiques realitzades al Cork Center Laboratori. A més, durant el 2022, la Fundació també ha participat en 15 projectes de 12 països diferents.
I no deixem la cultura i els esports. Primer Cultura, l'Associació Cultura Jan inaugura l'exposició 2023, la programació 2023, amb David Selleres i Anna Cassú.
El primer espectacle serà el proper dissabte 28 de gener. Aquest és el quart any que l'associació organitza concerts de música clàssica i jazz, funcions teatrals, recitals poètics, així com òpera i sarsuela.
I ahir ens visitava el Supermatí en Marc Ramírez, un dels integrants de l'equip Oixencats que s'ha proclamat vencedors de la regata Athletic Challenge. Sergi.
Sí, i vam poder conversar amb ell sobre aquesta experiència viscuda i ens va explicar moltes anècdotes i vicissituds d'un repte esportiu tan colossal com aquest. A l'informatiu us ho ampliem.
3 minuts i un quart de nou. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses que ens afecten moltíssim. El Departament de Salut i el Sindicat Mèdic Metges de Catalunya han acostat posicions en les reunions d'ahir a la nit. Tot i això, els avenços no han estat suficients per arribar a un acord i per això s'han emplaçat a seguir negociant avui, vigília de la vaga, que de moment es manté per demà i per dijous. Després de més de 6 hores de reunió al Departament de Salut, el secretari general del sindicat explicava als periodistes que ha aconseguit amb el conseller arribar a alguns progressos, però que encara no són suficients per dir que hi ha un acord. A més, Lleonard diu que veu més possibilitats que dimecres passats, el dia de la primera trobada, perquè hi hagi un acord que pugui servir per desconvocar la vaga. La reunió es reprèn aquest dimarts al migdia i des del sindicat han destacat que per ara han trobat consens amb la Generalitat en aspectes com la formació continuada, mentre que hi ha altres punts que preocupen al sindicat perquè les propostes de salut són molt inconcretes. En tot cas, des del govern avisen que sense pressupostos, sense els pressupostos de la Generalitat, que de moment no estan aconseguint pactar amb el PSC, no hi haurà possibilitats d'aplicar totes aquestes mesures. En tot cas, sobre la negociació dels pressupostos, Esquerra Republicana ara ha fet un moviment d'última hora per intentar desbloquejar aquesta negociació. Els republicans accepten per primera vegada estudiar totes les opcions de mobilitat al Vallès, incloent la B40 al quart cinturó, que, segons el govern, és l'únic punt que impedeix que el PSC doni suport als comptes. Es tracta d'un projecte que fa dècades que està dissenyat, però que només se n'han fet alguns trams per la falta d'acord entre administracions i també pel rebuig dels grups ecologistes. Ara Esquerra ha decidit presentar una esmena a la moció que els socialistes porten al ple aquest dijous justament sobre la mobilitat al Vallès i en aquest text, en aquesta esmena, demanen un acord amb el Ministeri abans de l'estiu per redactar un projecte que també inclogui l'opció del quart cinturó. Jordi Cuixart comunica al Tribunal Suprem que rebutja la revisió de la sentència del procés. La defensa de l'expresident d'Òmnium argumenta que no s'ofereixen garanties que no es tornin a vulnerar els drets fonamentals en el reestudi de la sentència i de la condemna després de l'eliminació del delicte de sedició. Dani Alves ha estat traslladat de presó per garantir la seva seguretat i convivència. La justícia, en aquest cas el Departament de Justícia, l'ha traslladat de Brians 1 a Brians 2 i assegura que no es fa res diferent com es faria amb qualsevol altre intern. Acusat d'agredir sexualment d'una dona en una discoteca el 31 de desembre, Alves va ingressar divendres en presó provisional al centre penitenciari de Brians 1, també a Sant Esteve Sesrovires, que és un centre per presos preventius. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Reus per haver obligat diverses dones a prostituir-se en un pis de l'avinguda de Salou. Segons fonts properes de la investigació, el detingut de 47 anys es quedava la major part dels guanys de les dones que exercien la prostitució en contra de la seva voluntat. I novetats sobre el nucli intern de la Terra que s'està frenant. Un estudi fet a partir de l'anàlisi d'ones sísmiques de terratrèmols gairebé idèntics apunta que la rotació del nucli intern del planeta es va frenar l'any 2009. El nucli intern és una bola calenta i densa formada majoritàriament per ferro i níquel i podria haver-se frenat i estar invertint-se. El canvi en la rotació té relació amb petites variacions en observacions geofísiques en la superfície terrestre com el camp magnètic o l'augment i la disminució de la durada dels dies. I acabarem explicant en aquest repàs de notícies internacionals. Algèria construirà un nou gasoducte fins a Itàlia per augmentar les exportacions de gas que també transportarà hidrogen, amoníac i electricitat. L'anunci s'ha fet en una visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a Alger. Aquestes són les notícies més destacades del dia. Ara és el moment del comentari. Que avui ens l'envia al supermatí la presidenta d'Òmnium, al Baix Empordà, Neus Colomer.
Ara pensava que aquella frase feta que diu que el nom no fa la cosa ha perdut el sentit. D'allò que les nostres mares i àvies han fet tota la vida, planificar què es menjarà durant la setmana, anar a comprar i cuinar, per no anar a córrer cuita cada migdia, ara se'n diu batch cooking. I sí, quan elles ens ho deien, ens entrava per una orella i ens sortia per l'altra. I ara ens empassem vídeos de YouTube de gent tallant verdures i ordenant tàpers a la nevera. De fer una tarda de sofà i manta, ara en diuen nesting, que ve de nest, que en anglès vol dir niu. Un terme molt més etiquetable que no pas fer el gos al sofà. Ara, els americans han descobert que la roba es pot estendre al sol i que no cal una secadora. En diuen sun drying. També han descobert les cafeteres italianes de tota la vida, com una cosa supermoderna i ecològica. Ves per on, ara ja no els caldrà agafar la seva pick-up per anar a una cafeteria de franquícia ni comprar càpsules de cafè. És curiós com allò que s'ha fet tota la vida a casa nostra i que en algun moment vam començar a pensar que ens feia semblar pobres o avorrits, de cop i volta t'ho ve explicar algú de fora amb un nom que no acabes d'entendre i torna a semblar una cosa la mar de desitjable. Els que també sempre han tingut traça en fer semblar coses senzilles quelcom extraordinari són els francesos. Ara s'han inventat el terme NBN, Netflix Baguette Netflix, per fer semblar modern un acte de sedentarisme màxim com el d'estar tot el dia al llit veient una sèrie o pel·lícula Netflix i únicament aixecar-se per sortir a comprar menjar. En aquest cas, el clixé parisenc, una baguette. Deu ser que a França no els ha arribat aquestes empreses de missatgeria que et porten menjar a qualsevol hora del dia.
Gràcies, Neus Colomer. Passant 2 minuts i mig d'un quart de nou. Un dia més, pendents del temps, avui amb nevades que podem tenir en cotes baixes de la comarca. Segons veiem ara el radar del Meteocat, en aquesta hora estaria nevant feblement, segurament potser ni es nota, però segons el radar, segons les dades, estaria nevant feblement al sud de la comarca, eh? Tot el que és Santa Cristina, Sant Feliu, Platja d'Aro, una part de la Bisbal, però sobretot el que és la zona de Fitó i en aquest cas doncs, les Gavarres, des de la meitat de Calonge, des de Sant Antoni cap avall, cap a Sant Feliu, cap a Santa Cristina, estaria nevant en aquest moment, segons el radar del Meteocat, però ho anirem actualitzant en tot cas, doncs, això, temperatures que són baixes, en molts punts de la comarca, ara, per exemple, segons meteopalafrugell.net, a Palafrugell tenim 4 graus i mig, però amb una sensació tèrmica de 3 graus, i aquí sí que, segons aquest observatori meteorològic, no hem tingut precipitació. Ho anirem seguint i ho anirem actualitzant a la mesura que tinguem tota la informació. Torroella de Montgrí ja ha municipalitzat el servei d'aigua potable. Torroella de Montgrí l'Estartit ha presentat un nou servei d'aigua potable amb un model de gestió totalment públic. Miquel.
Ho ha explicat l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, que ha apuntat que aquests casos esperonen 25 localitats més que tenen programat iniciar aquest camí properament. Segons l'ENS, durant el 2022, un total de 10 pobles i ciutats van remunicipalitzar aquest servei. Així mateix, ha apuntat que des del 2010 ho han fet un total de 36 poblacions catalanes. Les dades suposen que 546.000 persones, l'equivalent a un 7% de la població de Catalunya, viuen en municipis on la gestió d'aquest bé també està municipalitzada.
36 municipis, de fet, ja han apostat per la municipalització.
L'any 2022 ha estat el que més municipalitzacions ha sumat. Les darreres van ser les de Girona, Salt i Sarrià de Ter, que representen el segon procés d'aquestes característiques més important que s'ha fet mai a Catalunya, darrere del que va tenir lloc a Terrassa, al Vallès Occidental, l'any 2018. La municipalització dels tres municipis gironins tanca una llarga llista de fins a 10 poblacions que aquest 2022 ha fet el salt a la gestió directa. Entre ells, Calafell, Oló i 5 municipis d'Osona, Balenyà, Sant Vicenç de Torelló, Tavèrnoles, Torelló i Vilatorta, que ho han fet a través d'una nova empresa pública comarcal d'aigua anomenada Onaiguia.
Salutacions a en Miquel Petit, que ja veig que ja s'ha llevat. Les 8 i 20. Seguim a Torroella de Montgrí perquè Marc Casadellà, el president del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, admet que el parc eòlic que es vol instal·lar davant del Golf de Roses pot afectar greument el paisatge del parc i el seu ecosistema marí. El president del Parc Natural va visitar el Supermatí per ampliar la informació del document que va emetre fa pocs dies el Consell Científic del mateix parc. En aquest informe s'analitzava la instal·lació del Parc Eòlic Tramuntana que es vol ubicar al Golf de Roses, Maria.
Aquest informe es va demanar just després que se sabés que es volia a fer un parc eòlic a una zona propera del parc natural, tal com explica Marc Casadellà. El president del Parc Natural relata que al principi van començar a estudiar l'impacte que podien tenir uns quants molins a la zona, però van alarmar-se en descobrir les dimensions del parc eòlic. Per aquestes raons, Marc Casadellà va creure necessari demanar un informe al Consell Científic del Parc. En aquest informe, els experts han arribat a la conclusió que els diversos estudis de construcció del parc eòlic no tenen en compte l'impacte paisatgístic i el submarí. L'informe s'ha centrat en analitzar els projectes de parc eòlic que contemplen 100 molins al Golf de Roses. Marc Casadellà reconeix que l'impacte paisatgístic a les zones properes al Golf de Roses és molt gran.
Sí, és clar. Aquest era la qüestió que teníem, que és a dir, que era molt clar que el que tindrem a fora, no? Que serà un paisatge industrialitzat, sobretot vist des de Begur, serà molt important. Però, clar, cada un d'aquests molins que són flotants porten 4 àncores, unes àncores que tenen la mida d'un camió, cada una d'elles. Per tant, 100 per 400 àncores arrossegant-se per tot el fons marí, per tota la plataforma continental que hi ha davant del parc, que és on hi ha tota la riquesa i la biodiversitat submarina del parc.
Per què van demanar aquest informe? Per què veien necessari fer un informe?
El president destaca que va demanar aquest informe perquè els polítics poguessin prendre decisions amb una base científica i no sobre bases polítiques o econòmiques. A més, explica que el parc eòlic no va sorgir de la intenció de fer una planificació energètica al país, sinó que casualment va iniciar-se davant l'anunci dels fons Next Generation.
A partir d'aquí, totes les empreses van afanyar a presentar projectes perquè tothom sap que aquests macroparcs són deficitaris, és a dir, una iniciativa privada mai entraria, només són possibles amb diners públics a l'espai públic.
La intenció és que s'escolti les veus científiques per mirar d'afavorir la població que viu a la zona i evitar que quedi malmesa la biodiversitat, en aquest cas del Baix Empordà. Al final s'han de buscar eines per mirar d'evitar el canvi climàtic, però que alhora no malmenin la biodiversitat d'un indret. La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va explicar a principis de setmana que l'executiu aprovarà aviat el pla d'ordenació de l'espai marítim que inclou el Golf de Roses com a zona per desenvolupament de l'eòlica marina. Marc Casadellà reconeix que aquest és un pas endavant perquè el parc eòlic es construeixi al Golf de Roses, però que encara són a temps de frenar-ho.
8 i 23 minuts, ens confirmen que a Sant Feliu de Guíxols s'està començant a notar, diríem, més aviat aiguaneu, que cau, en tot cas, segons veiem al radar, tot aquest front va baixant per la comarca, ja no afecta tant a la zona de la Bisbal, haurem d'estar pendent, i ens confirmen també l'Albert Aparicio via WhatsApp que, en tot cas, el que detecta el radar és la neu a un quilòmetre d'alçada, i per tant que un cop arriba a la superfície, quan un cop arriba a terra, pot haver-se convertit en aigua neu. En tot cas, el que diu el radar és això, que tenim neu a la zona més interior de la zona sud de la comarca. Per tant, tot el que seria Santa Cristina, tot el que seria Sant Feliu de Guíxols, Calonge, tot i que en aquests municipis, doncs, el que a la façana marítima el que tenim sobretot és més pluja que no pas neu. Haurem d'estar-ne pendents. Ens hem mogut ara des de Torroella cap a Pals, perquè Carles Pirrenart ha confirmat que serà l'encarregat de liderar novament la llista de Junts per Pals acord municipal en les properes eleccions.
La llista es confeccionarà durant els propers mesos i buscarà combinar la renovació amb cares noves i l'experiència dels darrers anys de govern, amb l'objectiu també de continuar treballant per Pals i tots els seus veïns i veïnes, segons afirma la formació en un comunicat. Els principals eixos de treball seran finalitzar grans projectes iniciats aquesta legislatura i portar a terme noves propostes que s'aniran desgranant en el programa electoral. Carles Pi, de professió advocat i amb despatx propi, va liderar per primera vegada la llista de Junts per Pals a les municipals al maig del 2019, encapçalada fins aleshores per Sílvia Monar. Va guanyar les eleccions amb 5 regidors, 2 més que en l'anterior mandat, i és alcalde de Pals, fruit del pacte de govern amb Junts per Catalunya.
8 i 25 minuts. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha contractat la redacció d'un estudi per desenvolupar una futura promoció que combinaria habitatge lliure i habitatge dotacional a Sant Antoni, Gerard.
L'estudi permetrà desenvolupar les primeres propostes de la futura promoció que es situaria en l'espai entre Avinguda Catalunya 26 i el carrer Mestre Numància 6 de Sant Antoni. En aquest estudi s'haurà de tenir la consideració a la cessió de la planta baixa que es destinarà a equipament públic.
Aquesta actuació s'inclou en el Pla Local d'Habitatge 2021-2026 del municipi, aprovat el 2021 i que s'enmarca en l'eix de la promoció d'habitatges de lloguer a Sant Antoni.
El Pla Local d'Habitatge defineix en aquest espai la creació d'uns 32 pisos nous d'habitatges de lloguer per tal de proporcionar residència a persones amb necessitats d'emancipació o amb necessitats especials d'allotjament de caràcter temporal i transitori. La redacció de l'estudi contractat té un cost de gairebé 14.000 euros, dels quals 10.000 es financien amb una subvenció de la Diputació de Girona.
8:26. La xarxa de polígons del Baix Empordà vol promoure el sòl i el sostre industrial de la comarca amb visió de conjunt. A la comarca del Baix Empordà hi ha actualment 40 polígons empresarials en 436 hectàrees repartides en els 18 municipis que disposen de sòl industrial. Amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses instal·lades en els polígons d'activitat econòmica de la comarca, també atraure noves i promoure la col·laboració entre administracions i empreses, el Consell Comarcal del Baix Empordà va crear el 2021 la xarxa de polígons del Baix Empordà.
Actualment s'està treballant en una prospecció de l'estat dels polígons, espais lliures i empreses ubicades en els polígons per tal de construir una xarxa de col·laboració senzilla entre tots els municipis de la comarca en polígons. A més, es vol fomentar la col·laboració entre empresaris. La principal finalitat és la millora de la competitivitat de les empreses instal·lades en qualsevol dels polígons d'activitat econòmica del Baix Empordà i esdevenir en una estructura de gran potencial i visibilitat. Aquest projecte ha permès la creació de l'Oficina Tècnica de Suport als Polígons, amb l'objectiu de dinamitzar la xarxa i captar noves empreses interessades a ocupar espais als polígons de la comarca. A banda, la seva funció principal és establir les relacions amb els agents del territori, començant pels polígons de major mida i mitjançant entrevistes sobre la situació actual de cada polígon. En aquesta línia, l'Oficina Tècnica de Suport als Polígons va participar al Saló Internacional de Logística de Barcelona, podent així donar a conèixer la singularitat, la bellesa del territori i l'aposta per un desenvolupament sostenible industrial a la comarca. L'objectiu és continuar participant en esdeveniments d'aquest tipus i enguany està prevista la participació en dues fires. Segons el vicepresident primer del Consell i conseller de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé, el Pla de Reactivació Econòmica de la comarca recomana intentar diversificar al màxim l'economia. Dins aquest paràmetre, va creure imprescindible una potenciació i una posada en valor de la xarxa de polígons del Baix Empordà d'activitat econòmica entenent el sòl i el sostre industrial del Baix Empordà com un tot, independentment del municipi que l'acollís, i sortir a vendre, no esperar que vinguin, amb la qualitat de vida que pot oferir la comarca com un dels valors a tenir en compte per qui s'hi vulgui establir. Dilmé afegeix que un altre dels aspectes que es treballa en el projecte és definir les problemàtiques actuals de cada polígon per incidir-hi i que les empreses que ja hi són hi puguin treballar millor. Parlen de neteja, mobilitat, renovables, senyalització, entre d'altres punts.
Doncs molt pendents de la previsió del temps. Ara de seguida parlarem amb Lluís Puig, alcalde de Palamós. També li preguntarem per això, per la previsió del temps i per la participació, la bona participació de l'equip OceanCat de Palamós, que hi ha padrinat per Palamós i per altres municipis de la comarca. També parlarem amb ell, però també sobretot volem conèixer les novetats que hi ha al voltant de les edificacions de l'extrem nord de la platja del Castell de Palamós. I és que la setmana passada es va anunciar que les edificacions que hi ha a l'extrem nord de la platja del Castell de Palamós es convertiran en un centre d'interpretació natural, cultural i paisatgístic. La Generalitat així va cedir aquest conjunt d'edificacions a l'Ajuntament per un terme inicial de 20 anys. Per parlar-nos una mica més del projecte, ens visita l'alcalde de Palamós, en Lluís Puig. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans de res, volíem preguntar pel tema del dia, que és la possible nevada, o la nevada que hi ha a molts punts del país. Ara veiem amb el radar que la zona més sud del municipi, segons el radar, podia haver nevat. Tenen constància d'alguna nevada a Palamós?
No, sí, ha sigut d'una forma anecdòtica.
Sí, oi?
I per tant tenim preparat doncs, el sistema de cas que hi hagués alguna nevada important, doncs poder habilitar com a mínim les vies més importants per al trànsit, però en principi doncs no, la previsió no ho marca així.
Molt bé. Doncs el tema pel qual el truquem és per aquest centre d'interpretació natural, cultural i paisatgístic que s'instal·larà a l'extrem nord de la platja de Castell. Expliqui'ns què és això, què és el centre d'interpretació, com se l'imaginen aquest centre d'interpretació?
Bé, una mica, i per situar doncs, a la gent, no sé si ho coneix, doncs, a la mateixa platja de Castell hi ha una construcció que la gent de Palamós coneixem com les Barraques d'en Cert, perquè durant uns anys doncs, havia estat l'estudi del pintor Cert, el famós pintor doncs, reconegut arreu de Catalunya, i aquestes barraques doncs, en els darrers anys doncs, havien deixat de tenir ús. No? I aleshores nosaltres el que vam plantejar doncs el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat és que creiem doncs que en un entorn natural com el de Castell Cap Roig, amb les seves particularitats, però també amb la seva història, la seva cultura, el seu patrimoni, doncs es mereixia un punt d'atenció al públic, un centre, un punt d'interpretació, un centre d'interpretació on la gent pogués anar a informar-hi i on també pogués ubicar-hi algun servei que prestés doncs a tots els visitants atenció al llarg de l'any. I una mica la idea és aquesta, és preparar un projecte que permeti explicar a tots els visitants d'aquest entorn que és un espai privilegiat mediambientalment, però que també té una part d'història i una part de patrimoni molt important que volem donar a conèixer doncs, a la gent.
Expliqui'ns com són aquestes edificacions.
Són unes barraques, són dos o tres àmbits diferenciats, hi ha una part més de magatzems, unes parts de barraques, una casa, una construcció, diguéssim, molt senzilles, i la idea doncs és això, de realitzar doncs una rehabilitació i poder-li donar aquesta polivalència màxima doncs perquè pugui acollir doncs a part d'aquesta part més explicativa, doncs també doncs, serveis d'atenció al públic.
Segurament, clar, els que ens agrada anar a Castell, doncs evidentment segurament hem vist les edificacions de lluny o no ens hi hem acostat, o clar, evidentment doncs, no hi hem entrat, però ara quin pla tenen per poder desenvolupar el centre? En quin termini treballen?
Bé, el primer que farem ara és intentar redactar doncs, aquest conveni de cessió el més aviat possible. Ja hi estan treballant els tècnics, el que van fer doncs la setmana passada va ser anunciar aquest acord, aquest inici de reacció del conveni. Jo crec que no hi haurà problema perquè per les dues parts hi ha la màxima predisposició i per tant s'assignarà de forma ràpida, i llavors el que treballarem és això, amb la redacció d'aquest projecte, i un cop consensuat per totes les parts, aprovar-ho i licitar les obres ja de restauració i de posar en marxa d'aquest centre d'interpretació.
Mm-hmm. Li volem preguntar també, clar, és a dir, sí, és difícil, però per previsions, per aquest estiu no arriba, entenc.
No, 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 siguin optimistes, estaríem parlant que podríem començar les obres a la meitat de l'any que ve. Podríem ser una qüestió realista entre signatura, conveni, redacció de projecte, busca de finançament, etc. Doncs segurament estaríem parlant de que aquestes obres començarien l'any 24.
Aquí està ubicat allò l'anomenada Barraca de Dalí?
No, la barraca d'en Dalí queda prop d'aquestes construccions, està una mica més dintre de l'espai natural de Castell Cap Roig, però òbviament té relació perquè Dalí, si va fer aquesta barraca, va ser perquè passava estones, passava doncs, jornades aquí amb en Cert, amb el pintor Cert, que l'acollia doncs, a casa seva, no? I per tant, el fet de que hi hagi la barraca d'en Dalí també té relació doncs, amb aquestes construccions, i és una mica això també doncs, el que us deia que volem explicar, que Castell Cap Roig té un gran valor mediambiental, però també té un passat històric i també patrimonial, no cal anar més lluny, només podent explicar doncs el poblat ibèric de Castell, que és el poblat ibercostaner més important de tot Catalunya, doncs ja per si sol doncs, explica la necessitat de tenir un espai interpretatiu.
Per tant, això, no? També li volia preguntar precisament per si hi haurà algun espai que recordi el pintor en Josep Maria Cert.
Sí, la idea és aquesta, és que hi hagi una part doncs, que en Cert, com a pilar central doncs, d'aquest nucli artístic que es va reunir doncs, a la meitat del segle passat, doncs segurament tindrà també un espai explicatiu de tot el que va suposar aquella època per Palamós i el seu entorn.
És veritat que s'ha adaptat l'espai de la platja de Castell durant els últims anys, s'han fet transformacions per l'aparcament, pel camí de ronda que hi arriba, però hi haurà prevista alguna modificació, és a dir, més enllà del que és la construcció de l'espai del centre d'interpretació, caldrà alguna modificació en la fesonomia de la platja per aquest centre, o en preveuen alguna nova adaptació o alguna nova fase de tota la transformació que s'ha fet de la platja durant el seu mandat?
No, bàsicament el que pretén doncs, la reestructuració d'aquest centre fa referència només a el que és la pròpia edificació, l'entorn no tindria per què ser afectat i en tot cas sempre atents i disposats a millorar un àmbit com és el de Castell Cap Roig. Tenim altres temes pendents, ens agradaria algun dia doncs, continuar aquesta millora i reforma del camí de ronda entre Castell i Cala Estreta, però bé, són temes que s'han d'anar treballant amb altres administracions, no només amb Generalitat, també en aquest cas doncs, afecta zones de domini costaner i per tant també caldria parlar amb costes de l'Estat, però són projectes ja a més llarg termini. Ara, el següent que ens hem plantejat de forma immediata doncs és la reestructuració i reforma d'aquestes barraques d'en Cert, d'aquestes barraques de Castell, per acollir aquest centre d'interpretació de l'espai.
Un altre dels temes d'aquesta setmana és la victòria de l'equip Ocean Cats en el repte de travessar l'Atlàntic, un equip molt relacionat amb Palamós. No sé si hem pogut parlar amb ells, o si ens pot explicar això, la relació que té l'equip amb Palamós.
Sí, bàsicament un dels integrants de l'equip és d'aquí Palamós, és en Martí Ramírez, i una mica necessitaven un punt base per preparar-se doncs, per aquesta prova i van escollir Palamós. Aleshores, la veritat és que tota la població doncs, ha respost molt bé doncs, a les seves demandes d'ajuda. Hi ha diverses entitats doncs, que els han ajudat per poder fer front a les despeses que suposen una aventura així, i una mica com si diguéssim és el que dius, que una mica la sensació és que la base d'aquest equip ha estat Palamós i per tant ens ha fet moltíssima il·lusió que un repte tan majúscul com és atravessar l'oceà Atlàntic a rem doncs l'hagi guanyat un equip amb un palamosí, en Martí Ramírez, però diguéssim que tot l'equip ens el sentim nostre i per tant molt contents com a municipi que hagin aconseguit aquesta gesta.
Fantàstic, doncs hem parlat amb en Lluís Puig, alcalde de Palamós. Per cert, vostè ja va anunciar el novembre que es presentarà la reelecció. Com està la confecció de la candidatura?
Bé, treballant, preparant programa, fent moltíssimes reunions per recollir doncs, al màxim les opinions, tots aquells temes que preocupen a la ciutadania, i un cop enllestit programa, doncs després ja ens posarem en marxa perquè amb l'equip que estem configurant, veure com ens ordenem i com fem una llista al màxim de potent i competent possible per tornar doncs, a optar a la reelecció i per tant a tenir govern i poder fer l'acció que des d'Esquerra Republicana plantegem des de fa 8 anys en aquest municipi.
Lluís Puig, alcalde de Palamós, gràcies per passar pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I ja que en parlàvem, doncs ampliem-ho, perquè ahir per aquest programa passaven els integrants de l'Ocean Cats, aquest equip de rem que ha aconseguit el repte de guanyar aquesta travessia per l'Atlàntic a rem. Visitaven ahir en aquest programa i ens explicaven com havia anat la seva preparació i com s'havien sentit durant aquesta travessia. En Marc Ramírez, que és un dels integrants de l'equip, ens va visitar ahir en aquest informatiu. I ara en Sergi Villena, amb qui estem connectant ara mateix, ens explica els detalls de l'entrevista i ens explica què és el que ens van explicar des d'aquest equip que ha aconseguit la gesta de guanyar aquest repte.
La història de la participació de l'equip Ocean Cats, integrat pel propi Ramírez, que és de Palamós, Sergi Franc, del Bons, Joaquim Planells, de Blanes, i Juan Barromero, de Lorca, a Múrcia, es remunta a fa uns 4 anys.
Els dos teníem inquietuds, no? I vam, el 2010, com t'he comentat, doncs vam veure que es feia això, no? Que hi havia la possibilitat, o que hi havia molt poca gent que havia decidit creuar l'oceà Atlàntic. Teníem, vam dir, per què no algun dia ho fem, no? Llavors ho vam guanyar tot, a nivell català, a nivell estatal, i era com... I ara què?
Rerefons del projecte de creuar l'Atlàntic tenia la seva base en una tasca divulgativa i pedagògica sobre la contaminació dels oceans.
Traslladant el que era explicant a les escoles, ara no me'n recordo el centre, però el número de centres que hem anat, però hem arribat a uns 600 alumnes.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, estem molt contents amb aquest aspecte, a part que el feedback que rebíem era brutal, perquè el resum és molt ràpid, no? Els nens... acaben dient, perquè jo ara he d'arreglar el que vosaltres heu espatllat.
Pel que fa a la fita aconseguida, l'equip català va completar la regata amb un temps de 31 dies i 17 hores. Un gran èxit per a l'esport de casa nostra, que permet alhora donar visibilitat a un esport potser minoritari, però de gran exigència física i mental. Ramírez ens va explicar com és la preparació per a una prova com aquesta i en què s'ha fonamentat la bona sintonia entre els participants.
Vam desenvolupar un programa de 30 setmanes per arribar a la línia de sortida el màxim de preparats possible, no? Hem tingut suport psicològic, suport de coaching, suport psicològic ens han anat ajudant, sobretot la Mireia Caral, que és una noia que ho ha fet així altruistament, no? I llavors una mica això, també ens hem anat treballant molt nosaltres, siguent molt sincers, molt sincers, molt madurs.
Més coses que ens van explicar en aquesta entrevista, perquè, clar, eren conscients de les seves limitacions i de la seva realitat, no?, en aquesta cursa, i ens explicaven, Sergi, que l'embarcació era de 9 metres de llarg per 2 d'ample i amb un espai tan reduït calia, doncs, evidentment, coordinar-se molt bé.
Efectivament, els 4 tripulants es van organitzar en torns de 2 hores, tal com ens va relatar Ramírez.
Que les 2 hores que remes, les remes sí o sí, des de que entres fins que surts, i llavors les altres 2 hores, doncs, has de menjar,
clar,
has de cuidar-te i has de dormir. Estava prohibit anar a dormir sense menjar,
val,
perquè al final és el combustible que tindràs per les següents 2 hores.
La ruta es va fer des de l'illa de la Gomera, a les Illes Canàries, fins a Antigua, al Mar Carib. I Ramírez ens subratllava que des d'abans de començar acceptaven el rol de favoritisme que els hi havien atorgat la resta de participants i els mitjans.
El primer dia teníem clar que volíem sortir a tope per intentar ficar-nos a primers i llavors, doncs, anar controlant la regata des de davant. Això és bastant important, no? Ficar-te primer el primer dia és com que demostres o ensenyes, no, ja les teves armes.
És com una declaració d'intencions, no? És a dir, el vostre objectiu era anar a guanyar, realment?
Sí, sí, sí.
Sí?
Sí.
Sí, eh? Ho diem així sense cap problema, perquè realment us havíeu preparat bé per fer-ho.
I diria el mateix si no haguéssim guanyat, vull dir.
Però la decepció va arribar ràpidament. El primer dia de competició, l'Ocean Cats havia dissenyat una estratègia per posar-se al capdavant i mostrar les seves credencials a la resta de rivals. La sorpresa negativa, però, per a l'equip va ser que al final de la primera jornada no estaven ni entre els cinc primers.
Es va desmuntar tota la piràmide de cop, no? Va ser com, bueno, ho acabo de donar tot i no m'he ficat, no m'he ficat primer, no? Llavors, gestionar això va ser complicat, va ser un... potser anem cap a casa.
La remuntada posterior que van dur a terme i que els va permetre conquerir el primer lloc de la prova va ser possible gràcies a la seva paciència i a la confiança que van dipositar en el seu meteoròleg.
Hi points diaris per intentar agafar la ruta més ràpida possible, que no sempre és la més curta.
Val.
Llavors, sempre intentant mirar una mica els vents, corrents, etcètera, doncs et va dient cap on... És una ajuda, no?, que al final doncs, ens ajudava només centrant-nos en remar, menjar i descansar.
A partir de la meitat del recorregut, aproximadament, l'equip va aconseguir posar-se al capdavant i des d'aquell moment van anar ampliant el seu avantatge respecte a la resta d'embarcacions, oi?
Doncs sí, però malgrat això, també van tenir un ensurt a poc d'arribar al final de la travessa quan es van topar amb un tauró en aigües del Carib.
Un dia i poc d'arribar i estàvem remant jo i en Quim, casualment, i vam sentir un cop molt fort a l'embarcació. Ens vam aixecar i vam veure que hi havia un tauró allà al darrere.
Ostres.
Que ens havia atacat la barca, no m'expliquis per què, però el que estava clar és que es havia sentit amenaçat per la nostra embarcació i ens havia fet un cop, no?
I però va tenir danys o no? Hi va haver més problemes? No,
per,
va anar més
per
allà?
Sort no. Que passa que són barques que tenen la quilla la tenen blanca, amb un timó així que pot semblar una aleta. Llavors vull pensar que es deuria sentir amenaçat per la mateixa embarcació i el que estava clar és que estava en mode depredador, perquè es va quedar 2-3 minuts allà darrere perseguint l'embarcació.
Per últim, Martí Ramírez va voler posar en valor que la participació en una prova com aquesta, on ha hagut de passar moltes hores sol, l'ha ajudat també a reflexionar sobre molts aspectes. Especialment destacava com la família estava molt present en els seus pensaments mentre navegava.
Continuem pendents del temps. Ara, doncs, ha nevat fa uns minuts, però res, quatre volves momentànies a Palafrugell, segons doncs, hem pogut veure, tot i que ens han avisat a través de xarxes socials i mentre aprofitàvem amb una crònica ha sortit al balcó, mira, aviam si... I ja, res, vull dir que ha estat un moment. Ara, segons el radar, aquesta massa de precipitacions en forma de neu que possiblement arriben a superfície en forma d'aigua neu s'està desplaçant a tot el que és Pere Tallà, de la Bisbal, Pals, l'interior de Torroella, no arriba a Palafrugell, per tant, bé, tot és això, és bastant momentani, però vaja. Haurem d'anar-ho seguint. També ara de seguida connectarem amb Torroella Montgrí, amb la llibreria El Cocotí, i li preguntarem a veure quina és la situació a Torroella. Ara hem d'anar, abans de res, a Begur, perquè atenció a aquesta novetat que tindrem a partir del cap de setmana vinent, no aquest, sinó l'altre, i és que s'inaugurarà el Centre d'Interpretació dels Indians. Begur ja està a punt per aquesta inauguració, un nou espai museístic que té com a objectiu destacar el llegat indià que té Begur i situar el poble com a capital dels indians a Catalunya.
El centre ha suposat una inversió de 190.000 euros per part de l'Ajuntament i ja està enllestit. El cap de setmana del 3 i 4 de febrer se celebrarà la inauguració oficial d'aquest nou espai. L'acte públic d'inauguració tindrà lloc el dissabte 4 de febrer a les Escoles Velles, Centre Cultural, l'edifici on de forma permanent estarà ubicat el centre d'interpretació. L'esdeveniment és obert a tots els veïns i veïnes i començarà a les 11 del matí amb la conferència El llegat indià de Begur a càrrec d'Anna Castellví a la Biblioteca Salvador Rauric. També hi haurà parlaments institucionals i el bateig dels nous capgrossos indians, un capità i una cubana. Des de l'Ajuntament fan una crida a la participació ciutadana i recalquen que aquest nou centre cultural ha de ser un motor econòmic i social per Begur i també per tot el Baix Empordà.
I encara en cultura, l'Associació Cultura Jana ha presentat les primeres accions d'aquesta nova temporada que inauguren els propers mesos, aquesta Associació Cultura Jana de Platja d'Aro, que inaugura la programació amb David Celleres i Anna Casú. Aquest és el quart any que l'associació organitza concerts de música clàssica i jazz, funcions teatrals, recitals poètics, així com òpera i sarsuela.
La programació començarà el dissabte 28 de gener amb un concert de saxofon i piano a càrrec de David Celleres i Anna Casú. Aquests dos músics gironins presentaran Viatge Musical, un programa en què interpretaran peces de compositors americans com Gershwin i Piazzolla, europeus com el francès Darius Milhaud i el compositor sud-africà Christopher Dugain. El concert es farà a la Sala Polivalent de Castell d'Aro a les 7:30 de la tarda. D'altra banda, per al 25 de febrer s'ha programat un dels plats forts de la temporada amb una versió semi-escenificada de la Traviata de Giuseppe Verdi. En aquesta ocasió comptaran amb la soprano Sara Bañeres, en el paper de Violeta, el tenor Jesús Piñeiro com Alfredo i el baríton Lluís Cinté en el rol de Germont. Els acompanyarà Eric Vares al piano. I la representació es farà també a la Sala Polivalent de Castell d'Aro. Aquests dos primers actes de la temporada funcionen a través del sistema de taquilla inversa. Tot i això, els assistents hauran de fer una reserva prèvia per aconseguir la seva entrada a través de les xarxes socials de l'associació o el seu correu electrònic.
10 minuts i les 9. Longotrail celebra aquest any el desè aniversari. D'aquí una setmana, dilluns que ve, s'obren les inscripcions pels grups que van participar-hi l'any que ve. Més endavant s'obrirà a la resta. Longotrail, que es farà els dies 7 i 8 d'octubre, i per celebrar el desè aniversari posen a la venda una línia de roba esportiva i es prepara també una exposició itinerant sobre els 10 anys d'història.
Al llarg d'aquests 10 anys, i gràcies a la col·laboració dels fotògrafs voluntaris, Longotrail ha pogut recollir un ampli arxiu d'imatges. També es considera que el desè aniversari és un bon moment per fer-ne un recull en format d'exposició. La intenció és que la mostra fotogràfica sigui itinerant i que a partir del mes d'octubre, un cop s'hagi celebrat la desena edició, es pugui visitar els diferents municipis per on passa la prova. L'altra novetat serà la línia de roba esportiva per corredors que l'empresa Tàctica Sport ha dissenyat expressament per l'ocasió i que estarà disponible a través de la seva web amb el codi Oncotrail. La línia consta de samarretes de màniga curta i màniga llarga, pantaló, mitjons, buf i cinta pel cap. També hi haurà una talla infantil de samarreta i pantaló. Un percentatge de les vendes es destinarà directament a Oncolliga com a donatiu.
Durant la presentació que es va fer ahir es van explicar les línies bàsiques de l'Oncotrail d'aquest any, que manté bàsicament el recorregut, i es va fer balanç de la darrera edició i es va explicar a què s'han destinat els 381.000 euros que es van recaptar gràcies als donatius dels equips.
El gruix més important dels fons recollits s'ha destinat als hospitals gironins per millorar el confort i el diagnòstic dels malalts de càncer, i una altra part destacada, el projecte de recerca sobre el càncer d'ovari, que du a terme un equip d'investigadors de l'IDIPGI dirigit per la doctora Pilar Barretina, al qual ja es van destinar 30.000 euros de l'edició del 2021. L'objectiu d'aquest estudi és identificar els biomarcadors clínics i moleculars de predicció de llarga supervivència d'aquest tipus de càncer. La resta tindran com a finalitat el finançament de dos nous programes d'assessorament en nutrició i càncer i sexualitat clínica oncològica que ha engegat a la Fundació Oncolliga Girona, i a donar continuïtat a la resta de serveis que l'entitat ofereix als malalts de càncer i a les seves famílies.
Doncs el que dèiem l'altre dia, si fa fred, és moment de manteta, de llar de foc i de llibres. Connectem amb Torroella de Montgrí, Maria Teresa Calabús, la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bon dia.
Us ha nevat allò quatre volves també a Torroella, no? Que...
Ah, no ho sé, no ho he pas vist, jo dormia.
Ah!
No sé, depèn de l'hora, no me n'he pas enterat.
Sí, bueno, quan una mica més tard de les 8, deien, però vaja.
Ah, doncs així ho hauria d'haver vist, perquè sí. Home, aquesta hora ja estava
allà. Sí, però ja et dic que sembla que ha estat allò molt passatger.
Ja, potser no s'ha vist ni a tot el poble.
Segurament, no? Possiblement, sí. Possiblement.
No ho
és. Bueno, escolta, moment de perfecte per fer recomanacions sí, de llibres, eh?
Sí, sí, la setmana passada vam parlar de recuperar clàssics i parlàvem de clàssics tan immensos i tan importants com el que el viento se llevó. Bé, en aquest cas us portem també un llibre ben gruixudet perquè duri tot el cap de setmana o perquè pugueu, doncs, gaudir també d'una bona història. I es tracta de l'últim llibre d'en Solsona, que bueno, molta gent ja el coneix des d'obres com L'home de la maleta, que poder va ser una de les que el va fer últimament més conegut, però vull dir, també té allò que va passar Cardós i 17 pianos, que són obres que han sigut guanyadores de premis i que, bé, Ramon Solsona ja és una veu important en la narrativa catalana. Llavors, ens ha fet una novel·la de gairebé 700 pàgines, però si sou lectors i coneixeu les col·leccions, és d'aquella col·lecció de proa que té un llom de color taronja, la mida petitona, la mida que fa un pam de tal, val? No estem parlant de 700 pàgines d'un din a 5, sinó d'aquella mida més bufona, més petit. Quin maridatge té aquest llibre amb el que acabes de dir, no? De la manteta i tal, doncs que està situat al Priorat, en el món del vi, en el món del vi d'una família que estan investigant, estan a Montsant també, intenten fer un vi innovador, diferent, propi, amb nom, i tot el món dels vins, sobretot el primer capítol, és molt bueno, profund. Per la gent que ja hi entén li agradarà, i per la gent que no també, perquè dona unes pautes i una interioritat del món del vi que està molt bé. I llavors va anant enrere, és una novel·la que no es queda a l'època actual, sinó que seguint avantpassats dels personatges principals, doncs ens en anem fins a Alemanya, a la gent que va haver d'emigrar a Alemanya. Hi ha, vull dir, situacions de guerres, vull dir, cada vegada, ja us dic, anem més enrere amb el pas del temps. I ara si us puc dir quin és l'últim any...
Mm-hmm.
No sé si... Però de tota manera tornem al celler sempre, eh? Vull dir que estem en el Priorat a tota la novel·la.
Mm-hmm. Val.
Sí, no, ens parla d'anys, però no ens parla de qui són els personatges. Però, bueno, fins al 1973, 1945, 1948, i ja us dic, va fent un repàs dels avantpassats, dels personatges principals, que són en Tomàs i l'Elvira, i que en aquests moments ja tenen uns 70 anys, i estan veient com els seus fills i els seus nets, pues, estan posicionats i al Priorat, en aquest món mític. Uh-huh.
Val. Molt bé. Recorda'ns el...
Ets aquí, Dani?
El títol... Sí, em sents?
Em sento jo i no us sento vosaltres.
No? Hola? Hola, Maria Teresa.
Res? S'ha tallat.
S'ha tallat. Doncs, res, jo crec que ja no ens dona temps de recuperar la connexió. Maria Teresa, no ens escoltes, eh?
Hola?
No, s'ha tallat. Res, doncs haurem d'anar acomiadant el programa.
Bon dia.
Ens avisen que neva Begur, també, vull dir que també hem d'estar... Ha anat caient, en diferents punts de la comarca. També Palafrugell, veiem, anem a actualitzar el radar, perquè aquesta massa de precipitacions que ara està situada al centre de la comarca, doncs està seguint el seu ritme, però sembla que ve una altra massa una mica més gruixuda més endavant, vull dir que també, doncs això. Des de mar ens està entrant una massa més gruixuda, que també es podria convertir en precipitacions, però ja et dic que la que ens estava afectant en aquests moments ara està en el límit d'allò que és la Bisbal i també Forallac, i s'està movent cap a l'interior de les comarques de Girona. Estarem pendents. En tot cas, volem actualitzar allò que és el que ens espera per a tot el dia, més enllà d'això, del moment de la precipitació que tenim ara en aquests moments, sobretot també fixant-nos en el vent i en la situació de la mar, que també serà important de seguir durant tot el dia i anar en compte, i ho fem amb en Marc Vilà. Endavant.
El dia serà de cru hivern, ennuvolat, sense gaire moments per veure el sol, i les temperatures no podran pujar més dels 7-8 graus. Per temperatures mínimes també anirem molt baixos, per sota els 0 graus. La possibilitat de neu a cotes baixes, entre els 200 i 400 metres segons models, però que fins i tot es podrà donar a nivell del mar. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per neu que ens afecta fins a migdia d'avui dimarts. Estem parlant de nevades que en principi no vindran dintre de cap temporal de neu al Baix Empordà, i que seran més probables durant el matí fins al migdia. A la tarda la possibilitat de neu disminuiria, tot i que la possibilitat d'algun ruixat residual d'aigua neu, calamars o neu rodona no es podria descartar.
Veurem, doncs, aquesta massa de precipitacions que, segons el radar, s'està acostant pel mar, per la comarca. Veurem què és el que deixa, si és que deixa alguna cosa. Si és pluja o si és neu. Ara, de moment, clar, sobre el mar és pluja. Veurem què passa quan entri a la comarca. Nosaltres ho deixem aquí. El Supermatí torna demà a les 8 del matí. Que tingueu molt bon dia. Aquest informatiu que us portem cada dia des de Ràdio Palafrugell, des de Ràdio Capital i en emissió amb Ràdio Bisbal, i que avui hem estat, doncs, molt pendents del temps. Sembla que demà la cosa, doncs, es relaxa una mica. Que tingueu molt bon dia. Fins demà.